Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs, un diumenge més per parlar de ciència a l'abast de tothom i volem que sigui així, a l'abast de tothom. Avui us proposem un tema que ens afecta, que no ens deixi indiferents i que l'hem titulat, o bé ens preguntem, si bevem bona aigua al nostre municipi, a Navàs. Perquè encara que no ho sembli, no tothom té aigua i tant cal tractar aquest tema que ja ho hem fet vegades perquè té doncs alguna incursió nova, és un tema recurrent. L'aigua és un bé imprescindible, molt important, i donarem la seva importància en aquest diumenge parlant-ne una miqueta. Ens referirem a l'aigua al món, de passada, l'aigua al nostre país, que hi ha les desesperades sequeres que sovint ens visiten, i on torna a sortir sempre la pregunta de si cal portar aigua del riu Ebre o del Francesc Roine, i també els períodes que ens trobem sota mínims amb l'aigua a casa nostra a Navàs, que alguna vegada passa. Però avui, més que res, hi afegirem algunes dades, alguns controls o anàlisi de l'aigua que veu aquest municipi, Navàs, per veure si tenim o no bona aigua, que aquesta és la pregunta que ens estem fent. També parlarem de l'import creixent del preu de l'aigua, alguns casos de contaminació, i si cal plantejar-nos si fa falta muntar equips de purificació d'aigua que ens ofereixen sovint visitant-nos a casa, o bé també parlarem d'altres curiositats. Esperem que sigui aquest programa del seu interès. D'entrada, una passada ràpida a l'aigua que tenim al planeta. 1.400 milions de quilòmetres cúbics, és molta aigua. D'aquesta, el 97% és salada. Només el 3% és dolça, però d'aquest 3% només l'1% és accessible als humans. Total, que si féssim la comparació d'una garrafa de 100 litres d'aigua, l'home tan sols hi tenim accés a una culleradeta de cafè. Això més o menys és el que passa amb el planeta extrapolat, podríem dir-ne, a casa. Tota aquesta petita proporció d'aigua s'estima que n'hi ha suficient per abastir el planeta, donaria aigua per 20.000 milions de persones, ara som 7.000 milions, per tant sembla que estem, pot créixer el planeta tres vegades i encara haver-hi aigua si s'aprofita bé. Sabeu que l'home no pot viure si no té un mínim d'uns 20 litres d'aigua al dia, 3 o 4 litres els necessita per beure i pel coure el menjar, podríem dir, de neteja personal. Avui dia el promig de països doncs, que en consumeixen molta, sempre es posa Califòrnia, Estats Units, que gasta uns 300-400 litres d'aigua per dia i per persona. A Europa hem fet molt més estalvi, estem en torn a 150 litres, per tant la meitat, per cada persona i per cada dia. Però n'hi ha molts altres que, com sabem, tenen molta menys d'aigua. El Sudan, un sudanès o un indi, no passa de 25 litres d'aigua per dia. O sigui que la despesa d'aigua d'un californià pot suposar 25 vegades més que d'un que viu a l'Àfrica. A Catalunya el consum d'aigua domèstica és d'uns 200 litres per habitant i dia de promig i a Navàs estem actualment l'any 2012, a 162 litres per persona i dia, que és també la que consumeix quasi bé un europeu mitjà. Allà on es consumeix molta quantitat d'aigua a nivell del planeta és al sector agrícola. De tot el món l'agricultura consumeix el 70% de l'aigua, però no hem passat tan lluny, a Manresa, l'aigua que arriba del parc de l'agulla a través de la sèquia, un 68% se va per regadiu i el 32% restant és d'ús domèstic. Però l'aigua aquí per regar, sobretot per regar quan parlem de jardins, de patis, de gespa, ens surt molt cara. Un exemple proper podria aclarir aquest disperdi d'aigua. Quan plantem gespa en un jardí, aquesta hem de tenir en compte que no és una vegetació autòctona d'aquí, no és l'herba d'aquí. I s'ha imposat i ens costa molt cara. Un metre quadrat de gespa consumeix uns 800 litres d'aigua cada any. I aquí al Bages en plouen entre 500 i 600 litres cada any. Per tant, en aquesta gespa que tenim, per cada metre quadrat hi hem de portar d'una manera o altra, vol dir que està en l'assegurament de la xarxa, entre 200 i 300 litres per metre quadrat d'aigua cada any. Clar, si fos igual a l'Alt Pirineu, allà no hi hauria problema tenir gespa perquè plouen uns 1.200 litres per metre quadrat i ens en sobraria, però aquí en plouen amb prou feines la meitat. En quant al consum de l'aigua, a Navàs, aquest últim any, el 2011, n'hem gastat un 73% a casa d'ús domèstic d'aigua, un 13% agrícola i ramadera, podríem dir-ne, un 9,5% la indústria i municipal, amb tots els compartiments, diguem, d'Ajuntament i del municipi, d'escoles, algunes escoles, un 5%. Total, que entre domèstic i municipal a Navàs representa un 78% de l'aigua, i que això és molt més que d'altres llocs. Penseu que ho tenim una mica desequilibrat. Aquest 78% que gastem a Navàs només és un 18% a Catalunya i un 39% a Manresa. I aquí el 78% se'n va a usos, podríem dir-ne, domèstics. A Catalunya l'aigua, ja diem, la domèstica és només un 18%, un 49% agrícola ramadera, per tant hi ha doncs, cultiu i rec, i un 33% la indústria. Podríem dir d'entrada que hi ha tres reptes de futur en el consum d'aigua. Hauríem de ser més eficients en els sistemes de regar, tots ho sabem. És un gran repte de futur. Molts països doncs, com Israel i d'altres ho han sabut resoldre molt bé, però aquí encara estem regant doncs, el sistema doncs, de xarxa, doncs, d'utilitzar molta aigua a testa en el camp, i això és poc eficaç. Hauríem de tendir a d'altres sistemes, com sabem, el de goteig, que és més eficaç que aquest. També es podria tendir a reutilitzar les aigües depurades. Es fa poc, però sobretot en vivendes, no seria complicat aprofitar l'aigua doncs, que hem fet servir, que hem sabut servir a casa, doncs, no sé, les aigües grises, per exemple, de la rentadora i del lavabo, aprofitar-les una altra vegada pel vàter, i aprofitar les aigües de la pluja, i això seria un, sobretot en vivendes noves seria relativament fàcil, o l'important doncs, també d'utilitzar sistemes de baix consum en cada un dels electrodomèstics que tinguem. També, encara es fa poc, però reutilitzar les aigües depurades. L'aigua surt molt cara a tractar-la amb una depuradora i després normalment se'n va al riu. Per tant, aquesta aigua podria servir per un rec agrícola, per regar parcs o jardins, per zones verdes o residencials, etc. etc. També se'n podria aprofitar la indústria, en zones de refrigeració o bé per calderes, o bé, no diguem, com a boques d'aigua per incendis. Doncs fins aquí, diguem, aquest primer tast del tema de l'aigua, i ja a partir d'ara, que escoltarem una estoneta, uns moments de música, ens anirem què passa amb l'aigua a casa nostra, a Navàs. Fins ara mateix.
Que no sé qui ve i qui se'n va. Hem de parlar, t'he d'explicar una història. El reflex de totes les meves memòries. Que no vols com vas, que no vols com vas. Que no t'has fixat en la pudor que fas. El teu benestar per mi és el que més importa. I arribarà el setembre un altre cop i trobaré a faltar pau interior. I ara aquí tinc al meu voltant i ara on estan els nens jugant que van creixent. Res no gira, res no és meu. Mil rellotges giren amb el ritme del teu cor. I quan crec que tot està perdut, encara hi és tothom. I jo m'he quedat en blanc i Ja no sé qui ve, no sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n va, que no sé qui ve, que no sé qui ve i qui se'n va, no sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n va. Hola, què tal? Quant de temps ha passat? Adéu-siau, encantat de tornar-te a veure. No ens enganyem, no ens enganyem. El que pretenem és molt diferent i potser, potser no valdrà la pena. I arribarà el setembre un altre cop i trobaré a faltar pau interior. I ara aquí tinc el meu voltant i ara on estan els nens jugant que van creixent. Res no gira, res no és meu, mil rellotges giren amb el ritme del teu cor. I quan crec que tot està perdut, encara hi és tothom. Ara sé qui ve, ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. Ja sé qui ve, ja sé qui ve i qui se'n va. Ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. I qui em podrà aguantar? Ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. Ja sé qui ve, ja sé qui ve i qui se'n va. Ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va.
Seguim amb Ciència a la base de tothom, el programa dels diumenges, un diumenge cada mes, a la veu de Navàs, on agrairíem que ens escoltéssim. Toquem temes de ciència, medi ambient, novetats curioses, invents, etc. Avui ens estem referint a un tema que tots el toquem molt de prop, com és el de l'aigua, i l'hem titulat Bevem bona aigua, Navàs. Anem a fer ara doncs, un recorregut per l'aigua de Navàs i algunes dades sobre la seva qualitat i els seus consums. L'aigua, molts ho sabreu, però pels que no, sempre és interessant recordar, es capta el riu Llobregat, l'aigua que veu al municipi de Navàs, i fins a l'Aixeta té un llarg, diguem, recorregut. Es capta d'un munts pous que hi ha, però que estan a la llera del riu Llobregat, a prop del pont de la carretera de Gaià, i uns altres pous que hi ha a l'antiga fàbrica de Cal Forcada, que tots ara són propietat municipal. No és una aigua superficial de Llobregat, sinó que prové del propi aqüífer del riu, i és una aigua profunda i filtrada de forma natural amb sorres i graves, tot tipus d'àrids i sorres que la fan que doncs, la filtració aquesta li faci ja deixar moltes partícules en suspensió, moltes coses que pot arrossegar i fins i tot també males olors. Hi ha un altre pou de captació que és a Palà de Torroella i bé, l'aigua aquesta, una vegada doncs, captada al riu Llobregat, puja a la planta coneguda com a potabilitzadora, on se li fa un tractament i se li afegeix clor, que és el que doncs, manté que l'aigua sigui totalment sana i eviti doncs, malalties doncs, de microorganismes, sobretot, no? I llavors passa als dipòsits de distribució i a la xarxa de subministrament dels consumidors de Navàs. Des del dipòsit de situat a sobre de Navàs de 2.000 metres cúbics, l'aigua també es condueix cap al Mujal, on abasteix el municipi, i d'aquí es bombeja fins a les esglésies i fins a Sant Cugat del Racó. Un altre bombament va des de la Rovira, obligant l'aigua a superar la cota més alta del dipòsit del castell per distribuir-la, per distribuir aigua, diguem, als nuclis de Castelladral, la Vall d'Hortons i Vall de Peres. a partir d'un altre pou, que hi ha el Cardener, es bombeja aigua a un dipòsit amb capacitat d'uns 600 metres cúbics, aquest és més petit, i dona aigua a Palà de Torroella, Vallbona i Can Flautes. És així com tots els nuclis de l'extens municipi de Navàs resten servits per aigua potable. La xarxa de distribució de l'aigua de Navàs representa avui dia uns 120 quilòmetres de longitud. És una llarga xarxa i per tant el manteniment també fa que ens costi a tots. Predominen les conduccions de polietilè i fibrociment, però encara s'hi troben alguns metres de canonada de plom que s'està eliminant, perquè d'acord amb la normativa vigent cal substituir per la problemàtica que presenta aquest metall, el plom, per la seva toxicitat, sobretot amb els més petits. Navàs actualment té uns 3.100 abonats, d'on 2.800 són de consum domèstic i la resta doncs, més agrícola i industrial. El consum d'aigua que fem aquí al municipi és 350.000 metres cúbics cada any, el que vol dir, per posar-ho més fàcil, 1.000 metres cúbics cada dia. Per tant, Navàs, per tots els conceptes, necessita potabilitzar 1.000 metres cúbics, 1.000 tones d'aigua diàriament. Què dona això dividit pels habitants que ara tenim? Doncs un consum de 162 litres per cada navassenc i dia. Quanta gent som ara a Navàs? Doncs ara a Navàs, segons l'últim padró, hi ha 3.068 homes i 3.103 dones, per tant 6.200 persones, més o menys, 6.200 persones empadronades, i aquesta padró, bueno, com a curiositat, s'ha reduït en 72 persones des de l'any 2009, possiblement que la crisi també tingui alguna cosa a veure. A Manresa, per exemple, fa 10 anys que el consum d'aigua baixa per habitant i dia, baixa constantment. Les campanyes de sensibilització i l'interès de la gent per consumir menys aigua i el preu fan que això es vagi reduint. Manresa ara ve a consumir uns 160 litres per habitant i dia, per tant una base estem també en aquesta línia, hem dit 162, quan fa 10 anys Manresa consumia 230 litres per habitant i dia, o sigui la reducció és important. L'ús domèstic de l'aigua de Navàs ja hem dit que representava un 73% i la resta està distribuïda entre la indústria, els serveis, l'agricultura, la ramaderia i l'aigua gastada municipalment. Com es depura aquesta aigua? Una vegada l'hem utilitzada a cada casa, des de l'any 1998, que funciona la depuradora, doncs aquesta aigua bruta, s'aboca al clavegram, arriba a la depuradora des d'uns col·lectors, un ve des de la zona de la Bona Vista, dins de Pau du Barri, passant pel camp de l'Alzineta, sota el barri de Cal Rata, cap a la depuradora, i l'altre col·lector parteix de la zona industrial, camp de futbol, barri de Cal Miquel, passeig de Ramon Vall, creua la carretera de Berga i el barri de Cal Nosa, i s'uneix amb l'altre ramal del col·lector per arribar finalment també a la depuradora. La planta depuradora està situada a aigües avall del terme del Sereny, al marge dret del riu Llobregat, a Can Lledó. El sistema que fa aquesta depuradora d'aigües residuals, que és petita, consisteix en una aireació prolongada, o sigui un insuflari a portar-hi aire en uns bufadors, i aquest tractament, que és de tipus biològic, doncs hi ha uns cultius de microorganismes que van degradar la matèria orgànica, i així doncs, al final queda l'aigua doncs, decantada amb una certa qualitat que es pot tornar a abocar al riu, però també queden uns fangs. Aquests fangs finalment es deshidraten, se'ls treu la humitat amb un filtre a banda i es porten, els fangs es porten a la planta de compostatge que hi ha a prop de la depuradora d'aigües residuals de Manresa, a Bufalvent. Aquí a Navàs tractem diàriament uns 1.000 metres cúbics d'aigua, més o menys el que feien servir, i es produeixen 1,5 metres cúbics cada dia de fangs. A Catalunya amb això el tema de les depuradores ha sigut capdavantera, ara hi ha més de 300 depuradores que sanegen les aigües residuals del país, a Catalunya. Està projectat depurar les aigües dels municipis de menys de 2.000 habitants, però la crisi això ho ha aturat, i per tant ara estan depurades totes les aigües de fins a 5.000 habitants, però les de 2.000 encara no tot arreu. només el riu Llobregat podríem dir que hi ha unes 20 depuradores d'aigua residual i que tenim el Goig, podríem dir, a Catalunya, de la depuradora més gran d'Europa, o una de les més grans d'Europa, que és la de Purbaix, la depuradora del Baix Llobregat, o el Prat de Llobregat, exactament. Aquesta depuradora tracta cada dia 420.000 metres cúbics d'aigua, és molta, molta aigua, de tots els municipis de la part baixa del, diguem, de la zona de Barcelona, Santa Coloma, Sant Boi, Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern, Esplugues, Hospitalet i la pròpia Barcelona. Total serveix de Purbaix, aquesta depuradora, a una població de 2.300.000 habitants. És curiós dir que després l'aigua que ha de retornar cap al mar té un emissari que des de la platja abasta 3,2 quilòmetres mar endins per llançar les aigües doncs, a màxima profunditat i a més amb uns difusors perquè no facin malbé la posidònia, que és aquest tipus de plantes doncs, que estan al mar i que les aigües residuals, encara que estiguin depurades, podrien provocar alguna extinció. Algunes dades sobre l'aigua que bevem ara abans. Que la qualitat de l'aigua, perquè a vegades es pot pensar, doncs, ja es controla, ja es revisa, val la pena que bevem aigua envasada? Bé, jo diria d'entrada que potser no, perquè la qualitat de l'aigua que bevem ara abans és bona. Ja fa anys que deixem, ja tenim pel record aquella aigua de la xeta tèrbola, tergulosa, o amb mal gust, sobretot quan plovia, o el riu baixava de color xocolata, ara això no es presenta. Entre el nucli de Navàs, Mujal, Castelladral, sortida de dipòsits, les fonts que hi pugui haver, es tenen fixats uns 55 punts de control, d'anàlisi de les aigües potables de Navàs. Per tant, estan molt, diguem, mirades, buscades, analitzades, controlades de prop. La periodicitat amb què s'analitza cada punt d'aigua o els paràmetres que determinem, això sí que varia d'un lloc a l'altre, i varia, doncs, per descomptat, amb el temps i la importància que puguin tenir. Ens hem fixat en dues zones on estem mesurant tots aquests paràmetres analítics, que són molts, hi ha més de 55 paràmetres que s'haurien d'analitzar, i veurem una aixeta que hi ha diguem, a la zona del camp de futbol i una altra que hi ha al passeig de Navàs, per veure alguns paràmetres, només dedicarem alguns, no 55, a veure com estan. Tot el tema de paràmetres microbiològics, la Escherichia coli, que hem sentit a parlar, els enterococs, els clostridium, o bé els fecals, els que poden venir de la femta, els bacteris coliformes, el límit fixat per la normativa és 0 i en aquests dos llocs diguem, de control de Navàs també dona 0. Dic que aquests dos llocs de Navàs perquè poden ser els més del centre del nucli que poden sonar-nos coneguts, la zona del camp de futbol, repeteixo, i la zona del passeig, perquè els altres són molt de Fons i de Castelladral i del Mujal, que diguem, interessaria més per la gent d'allà, però poder nosaltres ens seria més difícil. Un altre tema important controlar amb les aigües és els nitrats. Sovint una aigua o una font s'ha de deixar com a no potable pel contingut de nitrats. Aquests nitrats no venen d'enlloc més que els adobs que tenen al camp, o el fems o els purins. Doncs eviteu aquestes dues, aquests dos punts d'aigua controlats a Navàs, en quant a nitrats no han de superar els 50 mil·lígrams per litre. El del camp de futbol en té 15 i el de la zona del passeig en té 19. Per tant, fins a 50 estan molt per sota del nivell de nitrats perquè sigui algun problema. També l'aigua que va per tota la xarxa de Navàs ha de tenir un clor lliure residual. Si afegeix clor, ho hem dit a la potabilitzadora, perquè això faci que aquest clor el que fa és matar els microorganismes, diguem que es poden provocar un problema, alguna diarrea, una descomposició intestinal i altres problemes, i aquest clor residual diuen que n'hi hauria d'haver com a màxim un mil·lígram per litre en tota la canonada de l'aigua. Doncs aquí en tenim màxim, en tenim 0,5 a la zona del camp de futbol i 0,4 a la zona del passeig. També convé que no hi hagi caire clor lliure de l'aigua perquè llavors té mal gust. Millor que estigui prop de 0,5 o lleugerament superior, però que no ho superi. Les sals que tenen aquesta aigua, que també pot ser un problema important, sobretot per la gent que pot tenir pedres al ronyó o pot tenir algun problema doncs, de fetge de ronyó i de que la salinitat no li va bé o de la pressió, doncs es mesura per la conductivitat. La conductivitat de l'aigua no pot superar els 2.500 de lectura elèctrica, podríem dir. Doncs aquí a Navàs, aquests punts de mostreig d'aigua, un està a uns 800, al camp de futbol, i l'altre a 837. Per tant, fins a 2.500 està a nivells molt baixos. Si serveix com a referència, l'aigua del Llobregat va variant molt de conductivitat de salts, sobretot quan passa les zones de la mineria de potasses. Doncs fixeu-vos, a Guardiola de Berga, aquest contingut de salts està a 327, a Balsareny ja està a 516, i si analitzem l'aigua de Castellbell i Vilà, que ja s'hi ha ajuntat el Llobregat i el Cardener, la salinitat del riu Llobregat està a 1.228, amb una unitat que es mesura de microsiemens. I hem dit que l'aigua potable d'aquí de Navàs estava a 800 a la zona del camp de futbol i de 837 a la zona del passeig. Els sulfats són una mica alts aquí a l'aigua de Navàs, no s'hi pot fer res. Si passa per terrenys on hi hagi guixos, això és normal, el límit és 250 mil·lígrams, i aquí el punt d'aigua del camp de futbol, però el camp de futbol està a 176, i el de la zona del passeig a 220. Ja diem que el límit és 250, per tant s'hi apropa una miqueta. Conjunt, podríem dir que si les aigües minerals que es classifiquen, les classifiquen la normativa, amb aigües de mineralització molt dèbil, molt feble, o bé mineralització només feble, o forta, l'aigua de Navàs podríem dir que és una mineralització feble, eh? Està entremig, ni la molt dèbil ni la forta. O sigui, l'aigua de l'Aixeta és una mineralització que la pot veure la gran majoria de gent. Un altre problema que hem d'afegir aquí és que el preu de l'aigua pujarà, i això ens atalla tothom, pujarà, està prou elevat i puja molt, constantment. L'aigua, com a bé escàs, cada vegada té un preu doncs, més elevat. Actualment el rebut de l'aigua s'hi cobren dos grans conceptes. Un, que és el consum d'aigua, dividit en blocs. L'aigua aquí a Navàs té 4 blocs, l'un fins a 18 metres cúbics, si no gastes, o sigui, si no arribes a, o no passes a 18 metres cúbics, es cobra l'aigua a 0,24 euros metre cúbic. Si passes, saltes de 19 a 27 metres cúbics, ja es cobra 0,38, quasi bé, 0,37 euros metre cúbic. Entre 28 i 45 metres cúbics es cobrarà, perquè ara es posaran aquests preus, a 0,69 euros al metre cúbic, i el bloc 4, si consumeixes més de 45 metres cúbics, a 0,95. Per tant, es veu que cada bloc incrementa el preu de l'aigua per doncs, incentivar l'estalvi, per la vegada doncs, que es faci un aprofitament al màxim de colors possible. Així, el que gasta al mínim menys de 18 metres cúbics és a 0,20, però els que en gasten més de 45 és a 0,95. El preu doncs, es multiplica per força. Aquests trams, aquests blocs, també varien segons els membres de la família. Fins a 3 membres és un preu, i després 4 membres de família, 5 membres, 6 membres, 7 membres o més té un altre preu. Però, jo el que voldria fer referència és que si l'aigua és cara, com a bé és cas i com a tot arreu es veu que va així, el que ens incrementa molt el rebut que tenim trimestralment és el cànon de l'aigua que l'Ajuntament ha de satisfer a la Generalitat de Catalunya, concretament a l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest cànon no hi podem fer res, però la repercussió que té en el rebut és molt elevada. Perdó. Aquest cànon va destinat a la depuració de les aigües, a mantenir millorar les depuradores i puja més que el consum, es podrien dir-ne molt car. Anem a veure ràpidament quatre exemples. Jo aquí davant tinc una factura d'una persona, d'una família, que ha gastat 32 metres cúbics d'aigua en aquest trimestre, en un trimestre, 32 metres cúbics. I per 32 metres cúbics d'aigua, doncs, ha hagut de pagar 46 euros. Dels 46, 16 són del cànon aquest de l'aigua i la resta són del consum d'aigua. Per tant, els 16 euros i pico, diguem, més a més després els impostos de l'IVA, doncs no són per l'aigua que consumim, no són per aquests blocs que dèiem, sinó que és el que repercuteix en el cànon de l'aigua que hem de pagar a la Generalitat. Si tenim una altra factura que en vez de 32 metres cúbics en gastem 72, o sigui, l'hem multiplicat per 2,3, a l'hora de l'import es paguen 200 euros. Per tant, si d'aigua respecte al primer rebut l'hem multiplicat per 2,3, l'import l'hem multiplicat per 4,3. O sigui que conforme augmenta l'increment dels blocs, el preu de l'aigua s'encareix molt. Aquest de 200 euros en el trimestre, hi ha una part de 43 i pico d'euros que és degut al consum, semblaria assequible, però després la repercussió del cànon de l'aigua que s'ha de pagar a la Generalitat, repeteixo, 124 euros, el que més són impostos. I finalment dir que l'aigua sí, és cara a Navàs, per descomptat, però tan solament a Manresa ja ho és encara més, i el de subministrador és la mateixa, aquí també aigües de Manresa és la que porta el control de les aigües de Navàs. Doncs a Manresa, si aquí a Navàs un consum de 32 metres cúbics ha acabat costant 46 euros, a Manresa un consum de 44 metres cúbics, una miqueta més, valdria 83 euros. O sigui, el consum ha multiplicat per 1,4 i l'import s'ha multiplicat per 2. O sigui que 44 metres cúbics d'aigua consumits a Manresa haurien de sortir a 83, per tant, a 2 euros, podríem dir 2 euros al metre cúbic, i aquí a Navàs, mira, encara són a 1,30 euro, 1,40 euro. Per tant, l'aigua és cara a tot arreu, això és una incentivació a fer solucions, doncs, de recuperar i recollir algunes aigües quan es pugui i reciclar-les en el futur, perquè aquest dia escàs no tendrà pas a baixar, sinó tot el contrari, a pujar. D'aquí un moment ens tornarem a posar amb l'última part del programa de ciència a l'abast de tothom.
Que no sé qui ve i qui se'n va. Hem de parlar, t'he d'explicar una història. El reflex de totes les meves memòries. Que no vols com vas, que no vols com vas. Que no t'has fixat en la pudor que fas. El teu benestar per mi és el que més importa. I arribarà el setembre un altre cop. I trobaré a faltar pau interior. I ara aquí tinc al meu voltant. I ara on estan els nens jugant que van creixent. Res no gira, res no és meu. Mil rellotges giren amb el ritme del teu cor. I quan crec que tot està perdut, encara hi és tothom. I jo m'he quedat en blanc. I ja no sé qui ve, no sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n va. Que no sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n va. No sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n va. Hola, què tal? Quant de temps ha passat? Adéu-siau, encantat de tornar-te a veure. No ens enganyem, el que pretenem és molt diferent. I potser no valdrà la pena. I arribarà el setembre un altre cop. I trobaré a faltar pau interior. I ara aquí tinc el meu voltant. I ara on estan els nens jugant que van creixent. Que res no gira, res no és meu. Mil rellotges giren amb el ritme del teu cor. I quan crec que tot està rellotges giren amb el ritme això ja me n'he adonat. I ara sé qui ve, ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. Ja sé qui ve, ja sé qui ve i qui se'n va. Ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. I qui em podrà aguantar? Ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va. Ja sé qui ve, ja sé qui ve i qui se'n va. Ara sé qui ve, ara sé qui ve i qui se'n va.
Seguim amb Ciència a l'abast de tothom, avui amb el programa titulat Bevem bona aigua a l'abast, un tema doncs, sempre candent i d'utilitat per moltíssima gent, per tots, vai, podríem dir-ne. Anem a parlar l'última part d'algunes contaminacions que es poden produir a l'aigua i després també d'aquests venedors que passen doncs, oferint nous equips doncs, de tractament i alguna altra sugerència. Podríem dir d'entrada que la majoria de les aigües quan es contaminen, o moltes d'elles, és per aportació de matèria orgànica. Si hi ha matèria orgànica, doncs quan es verteix en els camps, o en les fonts, o en els rius, o les lleres, o les rieres, doncs purins, residus del bestiar, fems, o altres doncs, compostos doncs, com residus, que també en algun cas s'hi han trobat. Podríem dir que a Navàs, el sector ramader, més o menys, hi ha alguna dada aproximada, que diu que produeix una quantitat de purins que contenen uns 500 tones de nitrogen, perquè l'important del fems i el purí és la dop, el nitrogen i el fòsfor que conté, però llavors també és un problema perquè això fa que contaminin les aigües. Doncs d'aquestes 500 tonelades de nitrogen que es podrien abocar als camps de Navàs, només se necessiten unes 180 tones. Per tant, hi ha moltes, 330 tones més o menys de nitrogen, que són un excedent. Això caldria que el temps pogués buscar alguna alternativa pels purins que avui dia no es poden depositar en el lloc adequat, hi ha camps que ja en tenen un excés i llavors d'aquí perjudiquem a vegades els aqüífers i les aigües subterrànies. S'ha fet algun intent doncs, de plantes per tractar els purins, però a hores ara encara no tenim cap alternativa viable. Un exemple a la Sena ha sigut aquest estiu a Calaf, que el passat juliol la xarxa d'aigua del poble de Calaf va arribar a 62 mil·lígrams de nitrats per litre, quan el llindar màxim recomanable és de 50 mil·lígrams per litre. L'aigua és que a Calaf la capten d'uns pous profuns d'una riera municipal que hi ha, i la sequera va ser una de les causes d'aquesta concentració, que hi ajuda, quan hi ha una sequera, a concentrar-se els nitrats en l'aigua extreta. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la ingesta que podem tolerar nosaltres els humans de nitrats no hauria de ser més de 219 mil·lígrams de nitrats cada dia i cada persona. Si aquesta aigua de Calaf tenia 62 mil·lígrams per litre, volia dir que aquesta gent no podien beure més de 3,5 litres d'aigua o no podien utilitzar més de 3,5 litres d'aigua de l'aixeta cada dia, perquè o sigui, ja superaven aquest valor de 219 mil·lígrams de nitrats que diu l'Organització Mundial de la Salut, que són els que en saben. L'accés de nitrat s'ha de vigilar sobretot en els grups més sensibles, les dones embarassades, els lactants i també els adults que tenen acidesa gàstrica. El nivell està situat això, 50 mil·lígrams de nitrat per litre, volant si una aigua, una font, supera aquest valor, s'ha de posar no potable. Què pot causar aquesta aigua? Pot causar sobretot una malaltia potencialment fatal pels nens, pels infants molt petits, de menys de 6 mesos, que es coneix com el síndrome del nen blau, o tècnicament que se'n diu la metahemoglobinèmia. Metahemoglobinèmia. Què passa? Que els nitrats que tenen l'aigua, si n'hi ha més de 50 mil·lígrams per litre, passen a la sang, redueixen l'aport d'oxigen que necessita el nostre cos, provoquen cianosis, una son profunda, una diarrea, vòmits, dificultats per respirar. El nen petit de menys de 6 mesos pot arribar a adquirir un color cafè blavós i li cal diagnosticar de què pot venir i tractar-lo immediatament. Si l'aigua es bull, algú pot pensar, alguna mare pot pensar, doncs l'aigua del biberó li bulliré, no li fa cap favor, sinó al contrari, empitjora. ja que es concentren encara més els nitrats i s'incrementa d'una manera més grossa el risc. Per tant, els nitrats el que fan és que passen a la sang i formen amb la hemoglobina de la sang la síndrome del nen blau, es va tornant com morat i això, si no es detecta hora, pot ser fatal. La solució definitiva que van adoptar al municipi de Calaf, que superava aquests 50 mil·lilitres per litre, doncs la definitiva va ser, durant l'estiu uns mesos, beure aigua envasada i esperar la connexió que hi ha d'haver entre el pantà de la Llosa del Cavall, que està prevista per final d'aquest any 2012. L'aigua de la Llosa del Cavall ha d'arribar al final fins a Igualada. I què podem dir d'un altre tema, aquest de les empreses que ens venen filtres d'alguna manera miraculosos? Molts de vosaltres, tots ens hi haurem, a vegades, haurem passat l'experiència d'atendre venedors d'empreses dedicades al tractament domèstic de l'aigua que venen. Sempre amb el pretext que l'aigua de la xarxa potable del municipi no és prou bona o fins i tot a vegades s'atreveixen a dir que és tòxica. Cada dia és més corrent que irrompeixin empreses que venen tractaments d'aigua per poder millorar el gust de l'aixeta o les seves condicions físico-químiques. D'entrada cal dir que són promocions comercials molt agressives, normalment, i en alguns casos poc ètiques. Tècnicament cal indicar que els tres sistemes de tractament d'aigua que ens ofereixen i que se solen emplear, perquè tècnicament no és pas cap fal·làcia, és veritat, són l'osmos inversa, que es tracta de purificar l'aigua fent-la passar per una a pressió a través d'una membrana semipermeable, que en diem. Aquesta membrana doncs, pot ser de acetat de cel·lulosa, de poliamides, el que fa és que separa les sals de l'aigua i periòdicament aquestes membranes s'hauran de regenerar per eliminar els sòlids salins que s'hi han dipositat. L'aigua doncs, és el que veurem i tindrà teòricament menys contingut de sal i a vegades un millor gust. També ens venen descalcificadors. Els descalcificadors, el Claudi ja ho diu, és per eliminar la cal. Solen ubicar diguem, a l'entrada de la xarxa de cada casa per descalcificar tota l'aigua de la casa. Així s'evita que la cal es pugui arribar a fer malbé diguem, els electrodomèstics. També caldrà una regeneració periòdica per eliminar la calç, el calci, el magnesi, entre d'altres elements que s'hi poden dipositar. Per tant, moltes vegades el que se'ns explica menys és que cada un d'aquests tractaments, l'osmosi ha de necessitar energia elèctrica perquè l'aigua ha de passar a pressió i a més s'ha de netejar, regenerar periòdicament. I els descalcificadors exactament el mateix. També hi ha una cosa més senzilla, que són les gerres que contenen filtres. Aquestes gerres no fan res més que posar un filtre que sovint és de carbó actiu, que té per missió millorar el gust de l'aigua perquè el carbó actiu, el carbó finíssim, retén les males olors, podríem dir, filtra les males olors de la tendresa de l'aigua. Cal deixar clar que l'aigua de l'aixeta es pot beure amb tota garantia, no cal altre tipus d'aigua, ni tractada, ni envasada, si un vol. No obstant, els aparells esmentats poden millorar algunes percepcions i alguns components de l'aigua de l'aixeta. Persones que els convinguin una dieta baixa en sals, que tinguin que prendre poc calci, magnesi, sodi, potassi, es redueix amb els descalcificadors i amb els equips d'osmos inversa, realment. En quant al gust i l'olor de l'aigua, que a vegades presenta l'aigua de l'aixeta, aquests efectes es poden minimitzar deixant-la reposar una estona, sortint de l'aixeta i refredar-la, si pot ser, perquè el clor que conté entre 0,5 i 0,8 mil·lígrams per litre, que el té ja a la xarxa perquè així l'aigua fa que eviti malalties, marxi i millori el seu sabor i l'olor. Per cercar algun avantatge que poden suposar aquests equips que es venen, jo diria que és la facilitat de no tenir que portar escales amunt, escales avall, garrafes d'aigua envasada, si aquest és el cas. No obstant, és del tot recomanable beure aigua de l'aixeta que està curosament tractada, que conté clor per evitar epidèmies, que és adequada i que resulta a vegades fins a 200 vegades més barata que l'aigua envasada. Tots els assajos que ens fan amb l'aigua de la nostra aixeta no és res més que un tipus d'electròlisi que descomposa les sals de l'aigua, que per l'altra banda aquestes sals hi són necessàries a l'aigua, i que llavors donen aquell color tèrbol, marronós, impactant, que normalment ve de les sals de ferro i de manganès i també dels sulfats, però que no són indicadors de mala qualitat de l'aigua de cap manera. I ja per acabar, se diu que l'aigua mata. Potser això ens sorprèn, no? Hi ha una màxima per parlar dels elements, diguem-ne, essencials a la vida i els elements tòxics, una màxima que s'emplea, que els tècnics solen emplear, que diu, perdó, no hi ha elements tòxics, hi ha dosis tòxiques. O sigui, que no hi ha elements bons i dolents, sinó que el que hi ha és proporcions adequades, no? Referint-se que per molt dolent, molt tòxic que sigui un element o component químic, tot dependrà de la quantitat que en prenguis. Si tan poc en prens, segurament que ni que sigui tòxic no et passarà res. Un exemple, el mercuri és tòxic, fins i tot és cancerigen, però l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, assegura que una persona pot tolerar fins a 0,70 micrograms de mercuri per cada quilo de pes i dia. Perdó. Per tant, tot i ser el mercuri un element tòxic i que amb l'aigua, quan hi ha matèria orgànica, doncs encara es fa un compost orgànic doncs, més tòxic, la mateixa OMS diu que podem arribar, podria arribar a tolerar-ne 0,70 micrograms, mil·lèsimes de mil·ligram, de mercuri per cada quilo de pes i dia. El crom pot ser molt tòxic, però també s'ha trobat que té propietats favorables, per exemple, relacionades amb l'activitat de la insulina. Per tant, això de que hi ha elements totalment tòxics és una fal·làcia. Però, el que anàvem, l'aigua per matar. Doncs bé, posat en aquest extrem que estem ara, doncs sí. Hi ha casos greus que poden arribar persones a beure 15 litres d'aigua, 10 o 15 litres d'aigua cada dia, i llavors l'organisme això ja no pot aguantar. Hi ha gent enganxada tot hora a una botelleta d'aigua, una ampolleta d'aigua, perquè fa insistir constantment en que aquest element, doncs el anar-ne bevent, rejuveneix, envelleix, aprima, ajuda a deixar de fumar, etc. Moltes excuses. I a Madrid, aquest estiu passat, es va trobar que una noia va haver d'ingressar a l'hospital Ramón y Cajal després de caure desplomada al costat de l'oficina amb la botelleta d'aigua extenuada perquè tenia tot el cos inundat d'aigua. Això ja està conegut, és un excés d'aigua, es diu la potomania i és un síndrome caracteritzat per un desig compulsiu de beure gran quantitat d'aigua sense necessitat. Poden arribar a beure gent d'aquesta fins a 15 litres d'aigua diaris depenent de la gravetat del cas. Quan l'organisme no resisteix més, els efectes poden ser greus, poden entrar fins i tot en coma i morir. És igual que, podríem dir, no, és un paral·lisme amb l'anorèxia, són addictes que creixen en una societat on és un ídol l'aparença física. Es veu per obsessió de la salut fins que es fa d'una manera, doncs, ja això que diem, compulsiva i sense control. L'aigua dilueix el sodi, el potassi i el magnesi que tenim a la sang, apareixen rampes, esgotament, pèrdua d'agilitat mental, fins i tot doncs, greus alteracions de la funció renal, dels ronyons. No? I per tant, en aquest cas sí que podríem dir que l'aigua mata, sabíem que l'aigua és un element essencial, però exageradament, a nivells de 10 o 15 litres diaris d'aigua en el cos humà, no pot resistir i ens pot ser fatal per la nostra salut. I bé, amics de la veu de Navàs, res més per aquest diumenge. Hem parlat d'un tema de ciència a la base de tothom sempre actual, l'aigua que consumim, la qualitat que té, Navàs, el seu preu que cada vegada tendeix a anar pujant i les conseqüències fins i tot de la seva contaminació. Serà fins a un proper diumenge un altre programa que esperem que sigui del seu interès de la veu de Navàs, de ciència a la base de tothom. Molt bon dia i bona setmana.